volem parlar d'Alexei Navalny, el líder opositor rus, que era detingut fa dues setmanes en el seu retorn a Rússia després de recuperar-se a Alemanya de l'enverinament amb l'agent químic Novichov, perpetrat, segons ell, pels serveis secrets del Kremlin. El retorn de Navalny ha desencadenat també nombroses manifestacions pro-democràcia amb milers d'arrestats i un judici ràpid que ha suposat una condemna de 2 anys i 8 mesos de presó per Navalny. De fet, d'aquest opositor rus i també de l'actualitat d'aquell país en parlam tot seguit amb en Llibert Ferri, periodista, investigador, excorresponsal de TV3 a Rússia durant 20 anys. Molt bon dia, Llibert. Benvingut de nou a Ràdio Illa.
Bon dia a tots vosaltres, a tots els oients de Ràdio Illa.
Bé, el 2012 el Wall Street Journal descrivia Navalny com l'home que Vladimir Putin més tem. Continua sent igual de temut pel règim de Putin ara?
Continua sent molt temut, continua sent molt temut, si bé també cal dir una cosa, que això ho deia el Wall Street Journal l'any 2012, o sigui, feia poc que Navalny s'havia donat a conèixer. Navalny, amb tots aquests anys, gairebé aviat en farà 10, ha estat detingut i empresonat desenes de vegades, a vegades per una setmana, a vegades per un mes, a vegades per 3 mesos. O sigui, ha sigut un constant setge amb aquest home, no? El que passa és que és un home fort, és una barreja d'advocat, d'intel·lectual, blogger, és un molt bon comunicador, és un activista, és un agitador. Hi ha gent que fins i tot, historiadors, prenent-lo amb distància, l'han arribat a comparar amb Lenin, és a dir, el Lenin d'un postmodern. Vull dir, així com Putin seria un Stalin postmodern, Navalny vindria a ser un Lenin postmodern. Estic fent comparacions d'alguna manera perquè s'entengui, eh? Vull dir
sí.
Tot això cal prendre-s'ho amb molta mesura.
Que ara ens descrivies un poc el perfil d'Alexei Navalny. D'on surt aquesta figura?
Surt de les grans manifestacions que hi van haver la tardor de l'any 2011, sobretot a Moscou, quan tothom, vull dir els sectors liberals del règim de Putin i sectors de l'oposició liberal al carrer, es pensaven que el règim de Putin s'havia acabat perquè durant 4 anys s'havia governat com a president de la República, Medvedev. Llavors, ells es pensaven que Medvedev, que era un liberal, seria el successor de Putin i que Putin ho deixaria. Putin havia sigut primer ministre durant aquella etapa, però aleshores arriba el mes de setembre del 2011 i Medvedev anuncia que ell serà primer ministre i que Putin es torna a presentar a les eleccions, a la qual es veu venir que allò ha sigut un intercanvi de cromos, ha sigut una farsa, ha sigut una pantomima, ha sigut simplement per guanyar temps i per no vulnerar la llei constitucional electoral, que no permet més de 2 mandats consecutius. I aleshores aquí hi ha un gran daltabaix. La gent surt al carrer, la gent més jove que esperava un canvi veu que tot això no és possible, i d'aquí, de tota aquesta, d'alguna manera, d'aquesta explosió de ràbia, apareix un personatge que és Navalny.
Clar, entenem que tenim Putin per estona, no?, malgrat aquests límits constitucionals.
Putin per estona, entres en un tema que és laberíntic. Putin, de moment, el dia 22 d'abril havia de fer un referèndum que la pandèmia li va impedir fer, que era per fer un canvi constitucional pel qual, i que després el va poder fer el 25 de juny, i el va guanyar, aquest plebiscit el va guanyar amb el 78% dels vots, pel qual Putin es pot tornar a presentar sempre que li dongui la gana, o sigui, cada vegada que li doni la gana. Els mandats ja no són de 4 anys, sinó que són de 6 anys, per tant, les pròximes eleccions serien el 2024, i aleshores pot governar fins al 30, i ell fins i tot voldria arribar fins al 2036. Amb aquesta legislació que penja d'aquest canvi constitucional també té immunitat com per exemple com el nostre rei Borbó.
Sí.
O sigui, no té inviolabilitat, o sigui, és impune. Ningú el pot acusar de res, ni de les coses que ha fet, ni de les que pugui fer. Això és molt semblant a una dictadura, vull dir, per no dir que és una dictadura. I durant aquest temps té d'alguna manera, té centralitzat doncs tot l'exèrcit, la policia i els principals, d'alguna manera, mecanismes del sistema econòmic. Davant d'això, un Navalny amb gent, a la... Home, estan fent, no? Però és molt difícil, és molt difícil. Hi ha manifestacions a 125 ciutats de Rússia, però quines són aquestes 125 ciutats de Rússia? Són llocs on hi ha, classe mitjana, on hi ha gent que es mou, on hi ha... És el que se'n diu la primera Rússia, és la gent que té internet, és la gent que està a les xarxes socials, són gent molt jove, entre 17, 15, 16, 17, 18 anys, fins als 24, que estudia, que ha après de la història, que els seus avis van lluitar contra el sistema soviètic i els hi han passat. I tot això s'està organitzant encara, s'està cohesionant. No té prou força per trencar el règim de Putin, des del meu punt de vista.
Navalny ha estat condemnat, com dèiem abans, a 2 anys i 8 mesos de presó. Quin serà l'efecte d'aquesta condemna? L'enfortirà com si fos com un màrtir, o corre el perill de patir algun tipus de terrible accident mentre sigui a presidi, o l'oblit?
Poden passar les dues coses. Poden passar, o sigui, que mentre estigui a la presó, d'acord, manté la flama una mica de la revolta, vull dir, això és veritat. Però també, bé, vull dir, jo conec altres casos, no? I els he viscut molt en directe. El cas de Mikhail Khodorkovsky, que era un magnat que es va desdir de ser magnat, va dir que no, ell provenia d'una família molt democràtica, i va dir res, aquí el que cal és construir escoles. Va fer una fundació amb tots els seus diners i va començar a construir escoles.
Sí.
El van posar a la presó. Va estar a la presó de l'any 2005 fins a l'any 2013. Jo vaig estar allà, vaig conèixer a la família, vaig conèixer a tothom. Era constant les cel·les de càstig, era constant les provocacions, eren constant les tortures a la presó, les portades a Sibèria. Boris Nemtsov era un home que es pensava que es podia fer alguna cosa amb el sistema parlamentari i una mica al carrer. Jo el vaig conèixer fa un grapat d'anys, quan era governador de Nizhny Novgorod. El vaig tornar a trobar al cap d'uns anys, a l'any 2011, 2012, no, ja no semblava ell, era un home ja cínic inclús, vull dir, se n'enfotien de tot, fins i tot d'ell mateix i de mi, i el van matar a les portes del Kremlin el 2015, al febrer, ara farà 6 anys. Tots els lideratges que han pogut sortir els han trinxat, vull dir, què pot passar a Navalny? No ho sé, però que Navalny ho pot tenir molt, molt malament. Cal no perdre de vista una data. Navalny és enverinat al seu hotel d'allà de la ciutat d'Omsk, a Sibèria, el 20 d'agost. El 20 d'agost és el mateix dia que tot això. Hi ha un cert culte dintre del KGB i dintre dels serveis secrets soviètics. El 20 d'agost de 1940 va ser el dia, aquell dia feia 80 anys, que Stalin havia donat l'ordre de l'assassinat de Trotsky a Mèxic per part del català Ramon Mercader. O sigui, és el mateix dia.
Déu-n'hi-do, és que justament a tots ara ens està ressonant aquesta història de Navalny en els pitjors episodis, diguem-ne, de la repressió soviètica. Inclús ens fa pensar un poc també en el reportatge que vas firmar tu, Operació Nikolai, sobre l'assassinat del líder marxista català Andreu Nin.
Sí, bueno, els mètodes de persecució són molt semblants, no han canviat. I els mètodes són mètodes que, bueno, que un dia pot ser suïcidat a la presó o pot aparèixer mort d'una manera estranya, indubtablement. No crec que amb un verí, perquè ara ja no els hi cal, vull dir, el verí era per quan estava en llibertat, però que indubtablement, si veuen que dintre de la presó continua d'alguna manera sent una icona, continua sent una mena de Mandela, no vull fer comparacions, però continua sent una mena de Mandela que els hi pot portar molta feina, indubtablement és possible que el vulguin eliminar. Vull dir, això és una possibilitat que no cal descartar.
Navalny compta amb recolzaments fora de Rússia?
Morals. Recolzament moral, Angela Merkel el va anar a veure a l'hospital Charité de Berlín quan va estar ingressat, té aquests suports, els suports de sectors de la Unió Europea, la presidenta de la Comissió Europea, l'Ursula von der Leyen, va fer una defensa també molt política, moral, però és que no, enfrontar-se amb Rússia no surt barat, no surt barat. I això s'està veient, i ara s'està veient, per exemple, amb el que és la vacuna Sputnik. Una vacuna, per cert, molt ben feta, sí, que se n'han fotut molt d'aquesta vacuna. Jo vaig dir, compte que aquesta vacuna tirarà endavant, perquè hi ha un background de ciència, vull dir, van ser els primers en la vacuna de la verola, van ser els primers en la vacuna de la polio. Poden fer una bona vacuna, i l'estan fent, i tenen molta capacitat de producció. I aleshores, potser Europa s'està començant a refiar de la vacuna Sputnik en russa. Això té preus polítics.
Clar. Aquest és un altre tema, no? Pot ser que el règim de Putin estigui intentant blanquejar-se a si mateix amb aquest subministre de la vacuna Sputnik?
No blanquejar-se, simplement mantenir equilibris. No es tracta de dir, oi que bo que sóc, manté equilibris. Putin és un règim molt especial. Mira, hi ha un element que m'agradaria comentar-lo molt breument, que és que, clar, vull dir que van començar el centre, es diu Fundació d'Estudis de l'Opinió Pública, que és un organisme rus, però que està... no depèn directament del Kremlin, però està sota l'òrbita del Kremlin, que va treure ara, fa uns dies, a finals de gener, una enquesta dient que, bueno, que era terrible, que el suport a Putin havia baixat, havia caigut fins al 53%. A mi, sincerament, tenint en compte que el referèndum per el plebiscit de l'estiu, aquest que us comentava jo, del 25 de juny, per la reforma constitucional, el va guanyar amb el 78% dels vots, anar a parar a un 58% és una caiguda molt estrepitosa. I a part, sí, hi ha hagut oscil·lacions, però caiguda tan estrepitosa, i coincidint amb lo del Navalny. I vaig estar parlant amb uns col·legues de Moscou i tot, i escolteu, com ho veieu? Diu, una mica estrany. Dic, ha dit algú el centre Levada? El centre Levada és l'únic independent que hi ha a Rússia. O sigui, Levada es manté per un miracle. Levada qualsevol dia el poden tancar, i ells ho saben. I per tant, hi van amb molt de compte. Però ahir mateix van treure les xifres del sondeig, en data ja de 31 de gener, sobre el suport a Putin. I no és un 53%, és un 66%. O sigui, ha baixat una mica, ha baixat en el sector de la gent més jove, dels 18 als 24 anys, però continua tenint un 66% de suport. Llavors ens podem preguntar, i com és que el FIS oficial, per entendre's, el FIS de Putin, tal, està dient això? Perquè li interessa mentir, perquè li interessa crear aquella inquietud, aquella por en sectors que estan descontents, però que no tenen alternativa. I tal, i se compte que si això se'n va en l'aire, compte que si el suport que té el papa, el pare, baixa, vosaltres ho passareu malament. Clar. I aleshores, per això, el centre Levada dona la situació quina és, 66%.
És curiós aquest terme que has utilitzat per referir-te a Putin des del punt de vista de la ciutadania russa que el recolza, no? El pare, no?
El pare.
Que ens recorda el tema de Stalin, també.
De Stalin, sí, molt, sí.
Bé, clar, els russos no són bojos, no són psicòpates. Què veuen en Vladimir Putin?
Veuen en Vladimir Putin el que sempre han vist amb els autòcrates al llarg de tota la història de Rússia, sigui sota el Romanov o sigui sota els lideratges bolxevics i soviètics. Veuen la seguretat de que en un país amb aquelles dimensions, amb aquelles dificultats per la vida diària, amb aquell esforç de treball per poder-lo tirar endavant, amb aquelles guerres, en la guerra mundial que va matar 50 milions de persones a la vora, tota la guerra, 20 de les quals a la Unió Soviètica, veuen una seguretat, és a dir, si ho diguéssim en castellà, más vale malo conocido.
Déu-n'hi-do.
I Navalny és un líder, és una persona que aixeca simpaties, però que a l'hora de la veritat la gent es decanta pel poder.
Per cert, abans feia referència que havies contactat amb els companys del centre sociològic Levada. Com hem d'imaginar que treballa un periodista, els teus col·legues, a Rússia avui en dia?
Doncs treballen de manera més o menys normal. Vull dir, pot ser que alguns tinguin telèfons intervinguts. Mentre ells no diguin coses que puguin, d'alguna manera, irritar molt el poder, per exemple, el centre Levada ha fet ara aquesta enquesta, ha desmentit les xifres oficials, no? És molt més el suport que el que deien la Fundació Oficial de l'Opinió Pública, però ells continuen treballant. Per exemple, amb les eleccions legislatives de fa 4 anys, perquè les noves seran ara aquest desembre del 2021, doncs l'Evada es va negar a fer enquestes i a donar d'allò. Si li van preguntar per què, i va dir, no ho puc dir, l'únic que sé és que he rebut uns missatges que m'han fet por i no tinc i no voldria que em tanquessin al centre.
Doncs així estan les coses a Rússia, actualment governada per Vladimir Putin, i com hem anat explicant, doncs amb Alexei Navalny, aquest opositor, a la presó. Per cert, per què l'han posat a la presó?
L'han posat a la presó teòricament perquè l'acusen de frau, frau amb unes, bueno, dintre de les ONGs que ell coordina i tal, doncs aquesta és una altra història. Hi ha una llei que és del 2012 que diu que les organitzacions ONGs que rebin diners de l'estranger seran considerades agents de l'estranger, i per tant una equivalència postmoderna actual al que Stalin deia enemics del poble. Aleshores, sembla ser que hi ha unes irregularitats comptables que se les poden haver inventat totalment. I aleshores l'agafen per aquí. Li han posat 3 anys de presó, però aquests 3 anys es poden allargar, doncs, a 4, 5 o a 10, perquè poden sorgir altres causes, o simplement també es poden escurçar, segons com vagin les coses.
Bé, Llibert Ferri, ja ho sabeu, excorresponsal de TV3 durant 20 anys a Rússia, autor de reportatges sobre la realitat postcomunista en el programa 30 Minuts i també del documental històric Operació Nicolai, que no us deixem de recomanar. Moltíssimes gràcies, Llibert, per atendre una vegada més a la Ràdio Pública de Formentera. Abans d'acomiadar-te, ens podries recomanar un llibre i una pel·li o una sèrie sobre la temàtica russa per entendre un poc més com és aquest país de l'est?
Una sèrie, un llibre, doncs ara no t'ho sabria, en aquest moment m'enganxes una mica, saps què passa? Estic molt ficat dintre perquè estic escrivint un llibre sobre els últims 15 anys de Putin i els 30 anys del final de la Unió Soviètica, que això passarà a finals d'aquest any, va ser el 1991. Jo me'n recordo d'una pel·lícula d'Andrei Konchalovsky, que diu, és el nom del Círculo del Poder, però que en realitat es diu The Inner Circle, o sigui, el cercle intern, que explica tota l'etapa staliniana i post-staliniana. Després hi ha una altra del Nikita Mikhalkov, que és germà de Konchalovsky, que també explica també tota la part, la transició de l'estalinisme a les altres etapes. I si hagués de recomanar un llibre sobre el que ha sigut Putin amb la seva arribada i tal, vaja, jo tinc un que és gairebé de capçalera, que el tinc aquí a la vora, que es diu La Rússia de Putin, de la periodista Anna Polikovskaya, que va ser assassinada l'any 2006.
Doncs ens quedem amb aquests títols, amb Anna Politkovskaya, La Rússia de Putin, i amb la pel·li d'Andrei Konchalovsky,
al cercle intern. La del Nikita Mikhalkov, no recordo ara exactament el nom i no voldria dir un nom erroni. Però si es busca a Google Nikita Mikhalkov, en seguida es veu que ja va guanyar a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, crec que l'any 94 o 95.
Bé. I clar, ens queda pendent, doncs, la publicació del teu llibre i devorar-lo quan toqui. Ens encantaria que el poguessis presentar també aquí a Ràdio Illa, a Formentera.
Val, doncs, si el llibre va bé i surt, doncs, escolta, això està fet.
Llibert Ferri, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Una abraçada a vosaltres. Bon dia.
Estem escoltant la banda sonora de El Círculo del Poder, d'Inner Circle, una pel·li de l'any 1991, feta a la Unió Soviètica pel director Andrei Kochanlovsky, la recomanació d'avui de Llibert Ferri, per entendre un poc més, en aquest cas, doncs, els últims anys de la Rússia comunista. La música que ara estem escoltant és d'Eduard Artemeyev.